Meteoscapades, amb el suport de l'Agència Catalana de Turisme.
Què tal? Avui ens escapem i ho fem de la mà d'un col·lega que és geògraf, en Pol Huguet, geògraf, excursionista i autor del llibre Bages, 17 excursions a peu. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Geògraf i enamorat, per tant, del territori.
Oh, i tant, sí, sí, la meva passió.
Ets geògraf, vàrem estudiar no junts la mateixa promoció, però sí a la mateixa universitat, i per tant aquesta estimació, com no pot ser d'una altra manera, amb una carrera de geografia respecte al territori, i no tan sols el territori, sinó el que gira al voltant del territori, doncs t'ha portat a escriure un llibre de la teva comarca preferida, que és el Bages. Per què és la teva comarca preferida i per què 17 excursions a peu i no 18, 19, 15?
Bueno, és la meva comarca preferida perquè és la meva, però més enllà que sigui la meva, m'agrada. I m'agrada per moltes coses, algunes més conegudes, altres no tant, però sobretot per varietat de paisatges que hi ha, vull dir, des de rius cabalosos com el Cardener o el Llobregat, muntanyes altes i agrestes com Montserrat, o planes suaus com el Pla de Bages o alguns raconets així ben bucòlics que hi ha. I 17 excursions, en aquest cas, no és una tria meva, simplement és perquè forma part d'aquest llibre d'una col·lecció de cossetània, que de monografies o de llibres de caminades comarcals, i les pautes era que cadascun d'aquests llibres havia de tenir 17 excursions.
I no els vas poder convèncer que això fos diferent perquè la teva comarca tenia 20 raconets preferits, o vas tenir que fer una llista?
En aquest cas això era seguir uns paràmetres, llavors sí, jo vaig fer una proposta. De fet, va coincidir l'època en què l'estava redactant amb el temps que estava parlant de la creació de la comarca del Moianès. Llavors vaig haver de fer una primera proposta que vaig haver de readaptar un cop el Moianès es va independitzar, i per tant, doncs, la llista ha anat canviant.
Una comarca que està, clar, en un pla central i envoltada de tota una sèrie de muntanyes. Al sud, sud-sud-est, tres pobles de mala mort.
Exacte. Roca, pel pont de Vilomara, de fet és el municipi, però el poble en si és Rocafort, Rocafort, Mura i Talamanca.
Això mateix. I a l'oest limita, doncs, ja amb l'altiplà central, gairebé, la zona de la Segarra, al nord-oest cap al Solsonès, al nord al Berguedà, a l'est Osona, Moianès... D'aquestes 17 caminades, d'aquestes 17 excursions a peu, quina és la teva? La que dius, escolta, aquesta m'enamora, per això...
Ostres, quina pregunta.
No, a veure, ara em diràs, jo responc moltes vegades, doncs mira, les 17 són precioses, doncs, perquè cadascuna ens ofereix coses diferents. Però potser n'hi ha alguna que hi ha alguna circumstància no tan sols geogràfica, sinó humana, d'ocupació del territori d'una determinada manera, no ho sé.
Val. Veure, clar, dir-te en una, potser m'equivocaré i demà te'n diria una altra,
Sí, però... No, ara mateix, a aquesta hora de la tarda,
sí.
Doncs gairebé potser, vespre de dijous, doncs...
Pensaria en la de les Tines de la Vall del Flaquer.
Caram.
Perquè és una zona actualment desèrtica a nivell humà, diguéssim, no hi ha cap poble a la vora, uns quants quilòmetres de distància, no es veu cap casa i cap resta humana gairebé per enlloc, excepte una masia i quatre cases que hi ha amb un raconet, però en canvi vas caminant per allà, pel mig del bosc, del mig d'una vall, i de sobte trobes uns conjunts de 9, 11, 7 tines amb unes barraques annexes que t'expliquen que allò fa, no pas gaire, fa 100 anys era una zona superproductiva de vinya, i aquest xoc entre la natura salvatge que hi ha avui en dia i la història humana associada és una de les coses que segurament com a geògraf m'agraden i m'atreuen, i que a més crec que és molt representatiu de la comarca i a més singular.
fa unes setmanes, i això és casualitat perquè tu i jo no havíem parlat sobre això en una entrevista al celler Roqueta,
sí.
Doncs en vàrem parlar d'aquest vi de tina, no? Aquest vi especial, n'han fet gairebé 600 ampolles, han recuperat una d'aquestes tines, i en definitiva és un record, recuperació d'aquell segle XIX esplendorós, en què el Bages era la comarca vinícola número 1 de Catalunya. Exacte. Que la filoxera ho rebenta tot.
Exacte. Sí, sí. És sorprenent, i de fet, ara avui en dia hi ha la via al Pla de Bages, que funciona, que va in crescendo, però l'extensió no té res a veure amb la que he vingut aleshores, però sí que caminant per moltes d'aquestes rutes i per qualsevol turó en plana, etc., és molt fàcil trobar restes de parets de pedra seca, tines, infraestructures diverses, i allà hi ha una concentració especial que demostra la importància que va tenir la vinya per la comarca.
Entrem en algunes d'aquestes 17 excursions a peu. La primera que proposes és el Cogulló de Cal Torra, ermites panoràmiques. Què hi trobem en aquesta excursió?
Aquesta, volgudament, va ser la primera, perquè crec que qui comenci per aquí té l'opció d'arribar, sobretot, a dalt de tot, del Cogulló de Cal Torra, que té unes molt bones vistes del conjunt de la comarca, a més de mitja Catalunya, que si veu els dies de bona vista, si veu el Pirineu, algun dia s'arriba a veure la costa, però des d'allà es veu tota la comarca molt bé, i llavors més enllà de que sí, és un molt bon mirador, doncs pel camí hi ha la vall de la Riera de la Gravalosa, hi ha unes quantes ermites, algunes romàniques, altres preromàniques, però que han estat això, remodelades, i tota una història de poblament molt antic que té cert interès.
En saltem la de Callús, amb un altiplà de vinyes, etc. Anem cap a les masies de Castell Tallat. Boscos i petjades fòssils. Quins fòssils? Perquè, clar, el Bages ara és geoparc.
Geoparc, sí, sí. Aquesta de Castell Tallat és una de les potser més sorprenents per a la majoria de persones que vagin, però sobretot jo crec que pels propis vegencs, perquè és un paisatge, diria, gairebé prepirinenc. Evidentment, depèn de l'època de l'any, té uns aspectes o uns altres, però segons l'època i t'hi trobaràs prats ben verds amb vaques pasturant, perquè és un dels llocs on, per exemple, s'hi produeix vedella, i per allà al mig hi ha unes valls molt perdudes, amb moltes masies gegantines, algunes encara en funcionament,
remotes,
algunes que són ara mateix turisme, no, que tenen turisme rural, i d'altres que estan ensorrades, però que són gegantines i que et pots imaginar el poblament que hi havia hagut segles enrere. I per allà al mig, a més, a part de natura exuberant, hi trobes cosetes, algunes sorpreses, com unes mines de carbó d'un intent frustrat de principis del segle XX, o aquestes petjades d'uns centelodons, que era una espècie de senglars gegants que hi havia hagut fa uns quants milions d'anys. Doncs això, que hi ha tota una zona de roca on, pel que sigui, van passar corrent tot un ramat d'aquesta espècie de mamífers gegants, i van deixar petjades que es van fossilitzar, i avui en dia encara es poden veure.
La Serra de l'Obac, l'Hospital de Sang i la Cova de la Cort Fosca.
Aquesta és la que he estat dubtant de decidir-te aquesta com a meva preferida.
Sí.
Perquè és potser de les més sorprenents. Jo crec que això, sorprenentment, tot això és subjectiu, si algú ja s'ho coneix, però pels vegencs, per exemple, quan pensem en la Serra de l'Obac o això, el Montcau, que és on solem anar al Montcau, i això ja, tot i que està dins de la comarca del Bages, ja és baixant cap a Terrassa. Per tant, des de la vara del Bages això es coneix poc. I a més, però al llarg de la caminada es veuen o es van a racons difícils d'accedir, o que no són en els típics camins de pas, i s'acaba arribant, per exemple, això, a l'Hospital de Sang i a la Cort Fosca, que són uns indrets així bastant peculiars. Una és una cova, a dins de la cova aquesta hi ha una font amb una pica, que és la Font del Rossinyol, i just al costat hi ha una balma així bastant grossa, amb unes parets, que últimament havia estat utilitzada com a corral, segur, però que, pel que està escrit en algunes fonts, havia estat utilitzat en temps de les guerres carlines com a Hospital de Sang. És a a dir, lloc a on es curaven els ferits durant les guerres, en un lloc perdudíssim, amagat, que no es veu des d'absolutament
enlloc.
Des
de qualsevol lloc. Després venen tres dedicats a Montserrat. Disculpa si me'l salto, potser perquè Montserrat és una muntanya teòricament molt coneguda. Dic teòricament perquè amaga, en alguna d'aquestes excursions ho dius, Montserrat en estat salvatge, les ermites amagades de Montserrat. Per tant, hi ha moltes coses a descobrir a Montserrat que les guardem perquè el lector doncs compri aquest llibre.
D'acord, simplement no... faria el comentari, si et sembla, de que crec que no hi he posat les típiques rutes de Montserrat, i la meva voluntat era, per una banda, que el llibre recollís allò més característic del Bages, però no a través de les rutes més famoses. I en el cas de Montserrat, les que hi ha a prop del monestir, això són els raconets més amagats, però n'hi ha un altre que és més a la zona de Santa Cecília i tirant cap a les Agulles, que poca gent coneix i que de fet és la més dura de totes, però potser la tercera, em sembla que és la de, o no, la primera en aquest cas, que és la dels peus de Montserrat, que és un paisatge montserratí però que està fora de Montserrat, que és el cul de Portador, que això és just a l'altra banda del Llobregat, que tens Montserrat a davant constantment, però això està a tocar del Llobregat, amb un paisatge igualment agrest, els mateixos tipus de roques, de conglomerats en formes, però molt poc freqüentat i molt recomanable.
El Pou de Glaç i els Gorgs de la Riera de Guardiola.
Aquesta potser jo és una de les que com a manresà m'estimo més perquè parcialment està dins del municipi de Manresa, també Guardiola i Castellgalí, i tot i així és de les menys conegudes perquè potser per la seva ubicació està bastant a mig camí entre Manresa, Castellgalí i Sant Salvador i lluny de tot, no hi ha cap via de comunicació i és una zona molt salvatge on jo les moltes vegades que he anat fàcilment m'he trobat animals i fauna diversa, i a part que és una riera bonica amb gorgs, amb penyes, amb cingles i algunes balmes, etc. Té com al·licient així extra un pou de glaç que és espectacular, que costa molt d'arribar i està al mig del bosc, i si no hi vas acompanyat d'algú o d'una guia no ho trobaràs, i que a més està molt ben conservat. Si accedeix per un túnel així en forma d'ela i arribes allà al final amb una finestreta, treus el cap i estàs a dins del pou de glaç.
Caram. Acabem, 30 segons et dono, amb les vinyes d'Artés i la font de les Tàpies. Dic que acabem amb les vinyes perquè començàvem parlant de vi.
Molt bé. Aquesta és això, un model així ben diferent, és una passejada bastant més planera que travessa una de les zones vitivinícoles amb més tradició de la comarca, que no va deixar de tenir-la durant l'època de la filoxera, sinó que l'ha mantingut des de sempre, i a més arriba això, a la font de les Tàpies, que és un raconet així espectacular, especialment els dies de pluja o posteriors, amb una cascada impressionant.
Perfecte. En Pol Huguet, geògraf, excursionista, és l'autor del llibre Bages, 17 excursions a peu, que forma part de la col·lecció Azimut de Cusatània Edicions. Pol, ha estat un plaer.
Igualment,
moltíssimes
moltes gràcies.
Gràcies i endavant.
Perfecte.
Adéu,
bona
siau.
Caminada. Apa, adéu.
Pol Huguet és geògraf. Creus que en Pol considera el Bages una comarca prepirinenca o una comarca de la Catalunya central? Premi un exemplar d'aquest llibre, el Bages, 17 excursions a peu, gentilesa de Cusatània Edicions. De la setmana passada, a quin edifici es troba el Museu de la Xocolata? La resposta és a l'antic convent de Sant Agustí a Barcelona. Premi Lot amb 5 pots de mel de quart de quilo, gentilesa de torrons i mel Alemany. Guanyadora l'Alba Carmona de Girona.